Bon dia.
Clara, fèiem referència per proximitat temporal, per dir-ho d'alguna manera, a la Diada l'any passat, òbviament fortament marcada per la pandèmia, una pandèmia que encara ens acompanya, si bé ha mutat una mica de característiques. Com ens hem d'imaginar la Diada d'aquest any?
Sí, a veure, l'any passat, atenent que estàvem en, bueno, en els primers mesos, no, de la pandèmia, tot i que s'havia sortit del confinament, el que vam plantejar va ser una diada completament descentralitzada, amb actes petits i amb molta distància, amb cadires, en molts casos, bueno, en alguns casos la gent està de peu, però en molts casos semblava més, doncs, una xerrada, una conferència, que no una manifestació, no? Va ser aquesta mobilització descentralitzada en molts, molts punts del territori. I enguany sí que ens hem plantejat tornar a fer una manifestació clàssica a Barcelona.
Una manifestació clàssica que en principi hauria de sortir de plaça Urquinaona, que avançarà fins al Parlament, però clar, a hores d'ara, no sé si els fa por que la situació epidemiològica empitjori i per tant s'hagi de modificar aquest pla inicial.
En principi, de moment, no, perquè el que tot sembla indicar és que d'aquesta cinquena onada, doncs, estem en la fase de baixada. Òbviament, el que nosaltres, doncs, farem serà recordar a tothom que porti la mascareta, mirarem de que no es produeixin aglomeracions en un sol punt de la gent, que se la pugui repartir una mica, que es pugui avançar amb una certa distància, i a veure, és a l'aire lliure, és un tipus de manifestació, els de l'assemblea, doncs, que tampoc es presten a aquestes circumstàncies que hem vist aquest estiu, no?, que preocupen a les autoritats sanitàries. Per tant, nosaltres confiem que la podrem fer tal i com la tenim prevista.
Ara vostè feia referència, no?, a aquestes mesures per prevenir contagis, òbviament la mascareta, la distància de seguretat, i deia que intentaríem vetllar perquè es mantingués aquesta distància malgrat que fos l'aire lliure. Com s'ho faran? Sí.
Tot això, la setmana vinent hem de fer una reunió amb Sanitat i amb Interior i acabarem de dissenyar una mica les mesures que prendrem, no? Però probablement, doncs, bueno, coses que ja s'han fet tradicionalment a les manifestacions de l'Assemblea, que és que la gent arribi, doncs, segons les comarques, es posin en un tram determinat, intentar evitar això, la concentració en un sol punt de tota la gent que vingui a la manifestació.
Caldrà inscripció prèvia? Perquè en un inici crec que havien dit que no, però potser també és una mesura per ajudar a controlar o a calcular quanta gent s'espera.
En principi no. Aquest enguany no hem previst inscripcions prèvies i preferim mantenir-ho així.
Vostè ara feia referència, no, als autocars que arriben de fora de la ciutat de Barcelona, i de fet sempre ha estat com un termòmetre una mica per mesurar quina serà l'assistència a l'11 de setembre. No sé si a hores d'ara ja tenen una xifra, quants autocars hi ha.
Aquest any els autocars no són gaire bon indicador, perquè el que ens estem trobant és que el que ens diuen les territorials, que han fet molts actes i moltes paradetes a tot aquest estiu, i estan venent samarretes, i això, per exemple, està anant molt millor que l'any passat, no? Però, en canvi, ens diuen que hi ha molta gent que els diu vindré, però vindré amb cotxe, perquè sí que s'ha produït una cosa que la podem veure al metro de Barcelona amb els índexs d'ocupació, no? Hi ha gent que defuig els transports en comú. Llavors, en aquest cas, doncs, amb els autocars ens està passant una mica això. El que passa que també és veritat que aquestes dues setmanes que queden mirarem d'explicar a la gent que probablement no els omplirem al 100% de capacitat, que també si arriben a Barcelona i no poden aparcar al centre, doncs igualment potser hauran d'acabar agafant un transport en comú. Bé, mirarem de gestionar-ho, però sí que hem detectat que amb el tema, no tant amb el tema de no venir a la manifestació, perquè, bueno, sembla que tornem a detectar que la gent torna a tenir ganes una mica de sortir, no?, i de mobilitzar-se. Però sí que amb el tema dels autocars hi ha molt comentari de fugir una mica, posar-se en un autocar per la Covid.
Clar, davant d'aquesta por, no?, que és comprensible, que molta gent, doncs, ara mateix li fa angúnia, no sé si igualment la xifra la tenen, no?
Més que res pels espais tancats, vull dir.
Sí.
És evident, i això sí que ho vull recalcar, que a veure, s'ha vist i hi ha tots els indicadors i els articles científics, no?, que és molt més perillós un espai tancat que un espai a l'aire lliure per la transmissió del virus.
Però malgrat tot tenen xifra, senyora Pelusier, dels autocars?
Dels autocars encara no. Encara no, perquè les estan, sobretot perquè els estan molts els posaven a la venda els tiquets d'autocars aquesta setmana. Mm-hmm. Perquè hi ha moltes territorials que, bueno, malgrat que l'assemblea i els voluntaris de l'assemblea treballen molt també durant l'estiu, bueno, hi ha també moltes territorials que començaran aquesta setmana, que és la de tornada una mica de les vacances a vendre.
Ja sap que els periodistes ens agrada molt parlar de xifres perquè així ens ajuden a fer una imatge mental de quina és la situació a casa nostra. Jo recordo que abans de la pandèmia, no, les xifres per l'11 de setembre sempre voltaven el milió de les persones. No sé si el fet de la pandèmia, també una mica del desgast de la gent després d'aquests anys complicats, els fa preveure una altra xifra o confien en que assoliran aquest milió de persones?
Jo crec que estem en un escenari completament diferent, eh? Que la pandèmia ho ha canviat tot molt. I també la darrera manifestació de l'11 de setembre, prepandèmia, la xifra, en aquell cas, que va donar la Guàrdia Urbana va ser de 600.000 persones. En aquell moment ja es va començar a notar una mica el descensís que hi havia, doncs, amb els partits polítics, el fet de que no hi hagi un horitzó a curt termini, no? Moltes vegades la mobilització... doncs han de sortir molts perquè d'aquí 6 mesos doncs hi haurà un referèndum. En el cas del 2017, doncs al cap d'uns dies, unes setmanes hi havia el referèndum. Això evidentment afecta. Tot i així, nosaltres aquesta diada la valorem una mica com la represa. La represa postpandèmia, com tornar a remobilitzar, tornar a mobilitzar l'independentisme per la independència, per la, i fer-ho en un context en el que, bueno, sortim d'un any i mig d'aquesta situació de la pandèmia, de la qual no hem sortit del tot, i també d'una situació que en el panorama polític no s'ha aclarit. És a dir, seguim sense tenir un full de ruta o un acord estratègic unitari per fer la independència. Llavors... bueno, en aquest context, doncs creiem que és important tornar a reprendre el cicle de mobilització, i per això aquest any també l'11 de setembre l'hem lligat a l'11 i al cap de setmana de l'1, 2 i 3 d'octubre. Uh-huh. Una mica amb aquesta idea de l'11 és el primer pas i després continuem.
Ja per acabar, Sandra Pelosi, una última pregunta. Aquesta manifestació, com ens deia, si tot va sobre el previst, si les dades epidemiològiques no obliguen a canviar el recorregut, la idea és que acabi davant del Parlament, una miqueta el que dèiem per reclamar als partits que aprofitin aquest 52% de vots independentistes i la facin efectiva. Ara per ara, la primera cita que tenim al calendari és aquesta taula de diàleg. No sé si des de l'ANC n'esperen massa d'aquesta trobada.
No, el que sí que voldria remarcar és una cosa, perquè totes les entrevistes que m'estan fent m'estan preguntant per com lliga la manifestació amb aquesta primera trobada del 13 de setembre, no?, de la taula de diàleg. A veure, nosaltres a la data de la manifestació no l'hem triat. L'11 de setembre és la Diada Nacional, on el independentisme es manifesta de molt abans de que es creés l'Assemblea. Vull dir que hi ha una manifestació organitzada per l'Assemblea des del 2012 i abans ja s'hi manifestava tot l'independentisme l'11 de setembre. Llavors, bueno, només volia remarcar això, que en tot cas qui haurà triat la data per fer aquesta reunió de la taula de diàleg el 13 de setembre o la setmana del 13 de setembre, doncs seran el govern català i el govern espanyol, però no nosaltres. Per tant, nosaltres mai l'hem enfocat amb cap relació ni pensant en aquesta taula de diàleg o en aquesta reunió. Més aviat nosaltres la fem pensant en els nostres, en aquest procés, diguem-ne, d'autodeterminació que volem que culmini amb un estat independent. I d'alguna manera recordar, doncs, que el que volem és que treballin per fer la independència.
Per tant, de la taula de diàleg en tenen esperança o no?
Sostenir... No, per poder algun dia sostenir una declaració d'independència. A veure, de la taula de diàleg, en tot cas, només cal escoltar el que diu el govern de l'Estat i el que fa el govern de l'Estat, el que fa la Fiscalia, el que fa l'Advocacia de l'Estat, el que diu el govern de l'Estat respecte a l'autodeterminació, i també tenir present una cosa, i és que des del 2012, que de manera oficial aquestes institucions catalanes, els governs catalans que hi ha hagut des del 2012 han reclamat, bueno, només els governs i el conjunt de la societat civil en pactes, han reclamat un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat i s'ha negat sistemàticament i en moments en què teníem més fortalesa. Uh-huh. Vull dir, quan després de l'1 d'octubre i el 3 d'octubre li havíem fet aquella derrota a l'Estat de que no va poder impedir que hi haguessin urnes, es va fer una apel·lació al diàleg i es va suspendre una declaració d'independència apel·lant al diàleg. I no hi va haver resposta. La resposta va ser activar el 155. Llavors, nosaltres el que veiem és això, que d'alguna manera hi ha el risc de que es doni una falsa imatge de normalitat i d'estabilitat i que en paral·lel doncs, la repressió continuï, òbviament de respecte pel dret d'autodeterminació, res de res. Mm-hmm. Per tant, la nostra agenda segueix sent la de activar tant a la mobilització popular i al moviment popular, que també tenim deures per enfortir-nos, com interpel·lar les institucions perquè la seva actuació i la seva acció institucional estigui enfocada en preparar-se per una declaració d'independència que inevitablement en el context d'aquest estat haurà de ser unilateral.
Precisament ahir sobre aquesta unilateralitat, Dolors Bassa Lacer deia que era estúpida, que la unilateralitat ara plantejada era estúpida. No sé què en considera.
Jo no faig... Mira, estic mirant de defugir valorar les declaracions que fan els presos polítics indultats i indultades que no són dirigents de partits polítics o d'entitats.
Elisenda Pelosier, presidenta de l'ANC, moltíssimes gràcies avui per estar al Via Lliure.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.